Radio Vida. El cinema és moltes coses, també glamour, i la seva màxima essència en aquest sentit és Hollywood i els Oscar. Amb aquesta gala obrim avui la secció cinematogràfica. I és que en un vídeo publicat aquesta mateixa setmana a X, el presentador de televisió i còmic nord-americà Conan O'Brien ha donat a conèixer que serà el proper anfitrió dels Premis Oscar 2025.
This is incredible. I've been handed an Oscar. I'm an Oscar winner.
Con emoción y varias divertidas confusiones.
It's amazing. Host. Oh, I'm hosting.
Yes.
Conan O'Brien, presentador de televisión estadounidense, le contó al mundo que será el próximo presentador de los Premios Oscar 2025 a través de un video publicado en la red social X.
Oh, I'm hosting.
Yes.
I'm an Oscar host.
O'Brien es conocido por sus programas de entrevistas nocturnas Late Night with Conan O'Brien y The Tonight Show with Conan O'Brien, además de haber sido guionista y productor de la serie de comedia Los Simpson.
Oh, but do I still get to keep the Oscar?
No, you don't.
Oh, thank you. When is it?
March 2nd.
I'm hosting the Oscars.
A banda d'aquest vídeo a X, publicat pel mateix Conan O'Brien, a través d'un comunicat, l'Acadèmia ha confirmat que O'Brien serà el relleu de Jimmy Kimmel, que va dirigir la cerimònia els dos darrers anys, i també el 2017 i el 2018, i que ara havia rebutjat repetir el proper 2 de març de 2025. Conan O'Brien, que ha guanyat un Emmy, serà la primera vegada que estarà al capdavant dels màxims guardons del cinema nord-americà. No deixem el glamour i les catifes vermelles per anunciar que les actrius Maribel Verdú i Leonor Watling seran les presentadores de la gala de lliurament dels Goya, que tindrà lloc a Granada el proper 8 de febrer. L'Acadèmia ha destacat que per primera vegada a la història d'aquests reconeixements, dues actrius seran les anfitriones de la gala, que reconeix els millors treballs del cinema espanyol durant l'any. I abans d'endinsar-nos en la cartellera, fem un tastet. Ja circula el primer tràiler del remake amb actors de Com entrenar el teu drac, que adapta la famosa saga d'animació que es va estrenar fa gairebé 15 anys. L'aclamada saga de Com entrenar el teu drac ja té el seu live action, que es diu, i el primer tràiler deixa clar que conservarà l'esperit i l'estètica de les pel·lícules originals. Aquest primer tràiler mostra els orígens de la tendra amistat entre Singlot i Desdentegat, el seu pare, a qui torna a interpretar Gerard Butler, després d'haver-hi posat veu, i els seus costums i tradicions.
Cuando portas esta hacha, nos llevas a todos contigo.
Papá, no voy a matar dragones.
Por supuesto que lo harás.
Soy un vikingo. ¡Soy un vikingo! No te asustes. No te lastimaré.
Thank you.
La nova pel·lícula s'estrenarà exclusivament als cinemes el proper 13 de juny de l'any vinent i l'actor protagonista serà Mason Thames. Ara sí, obrim el meló de les estrenes i comencem amb Wick.
Bienvenidos nuevos alumnos a la Universidad de SIS. Aquí pueden esperar lo inesperado.
¡Ah! Eres verde.
Es verdad. Señorita
Elfaba
compartirá cuarto con la señorita Galinda. Ah.
Por cierto, te he dejado sitio.
¿Esto te parece justo?
Pues claro que no. Me prometieron una suite privada. Pero gracias por preguntar.
Tal vez se hayan dado cuenta de que soy uno de los últimos animales profesores de SIS. Hubo un tiempo en que la vida en Oz era diferente.
Alguien debe decirle al mago que los animales están en peligro. Por eso tenemos un mago. Porque nadie... ¿Qué? Porque nadie se merece burlas. Y ser menospreciado. Ni que le digan que se calle.
Tú has provocado todo lo de antes. ¿Cómo lo has hecho?
Algunos somos diferentes. El maravilloso mago de Oz la convoca a la ciudad de Esmeralda. ¡Ven conmigo!
¿Pero qué dices? ¡Es tu momento! Ah, ¡venga, vale! Tú puedes. Con esto y con lo que sea.
Yo soy Oz. El
dirigida per l'aclamat cineasta John M. Shu, que ha estat al capdavant de Crazy Rich Asians o Locamente Millonarios, ens trasllada ara a un barri de Nova York. Wick és el primer capítol d'una celebració fascinant en dues parts de tot un fenomen cultural, el Mac 2, i el segon lliurament està programat ja per finals de 2025. Wick és la història mai explicada de les Bruixes d'Oz. Està protagonitzada per la guanyadora d'un Emmy, un Grammy i un Tony, Cynthia Erivo, que vam veure a Harriet, el musical de Broadway, i fa el paper d'una jove incompresa per al seu inusual color verd de pell, que encara no ha descobert el seu veritable poder. També compta amb la superestrella mundial, guanyadora de diversos Grammy i discos de platí, Ariana Grande, interpretant una popular jove marcada pels seus privilegis i la seva ambició, que encara no ha descobert la seva veritable passió. Les dues es coneixen com estudiants de la Universitat de Xis, a la fantàstica Terra 2, i forgen una insòlita però profunda amistat. En el seu indestructible desig de popularitat, una d'elles es deixa seduir pel poder, mentre que la determinació de l'altra, de pertànyer fidel a si mateixa i als del seu voltant, tindrà inesperades i impactants conseqüències en el seu futur. És el retorn del gran musical, diu la crítica, un musical que reprèn la grandesa dels grans clàssics del gènere, però portant-lo al seu terreny, reformulant el Mac 2 sense faltar-li el respecte i posant al cap una banda sonora gens rància i redescobrint a tothom, novells o experts en l'original, la màgia de desafiar la gravetat. Si no acabeu cantant Popular, You're Gonna Be Popular, no serà perquè Ariana Grande no ho doni tot. Hem començat amb un musical que reformula un clàssic i una altra de les estrenes és Raca.
No sabemos cuánto tiempo estarás ahí.
Aquí tienes tu pasaporte
y el billete.
Solo de ida.
Hasta que no nos des las coordenadas del Jordano, me darán sacarte.
Haibala Ahmed Yadali, buscado por la CIA, la DGD, el MI6, el CNI. Se dice por ahí que ya eres una leyenda. Ahora mismo estamos más interesados en localizar a Jordano. ¿Queréis eliminarlo? Puedo hacerlo.
Estaba en la casa del Jordán. ¿La quieres?
Tendrás que disciplinarla.
Me gustaría conocer a mi señora Jordana. ¿Vive cerca?
Nadie sabe dónde vive. ¿Por qué te interesa?
Porque es nuestro líder.
Te casarás con quien te ordenen.
Vengo a trabajar.
Tú has venido aquí para servir al Estado Islámico.
¿Cómo voy a casarme con un hombre que no conozco?
Si no te toca lo que quieres, quiere lo que te toca.
Entrando en 5, 4, 3, 2, 1.
¿Qué está pasando?
¿Para quién trabajas?
Gerardo Herrero dirigeix aquest thriller de terrorisme que ens porta a l'any 2014 als perillosos carrers de Raqqa, on l'espia internacional Aibala, àlies el Saharawi, intenta caçar el Jordano, un dels caps de l'ISIS més buscats del moment. No és l'únic infiltrat a Síria. Malika, una infermera de Ceuta, al servei de l'Europol, ha arribat també a Raqqa amb el mateix propòsit. En un escenari marcat per les execucions sumàries, l'esclavatge de les dones i els bombardejos, Haibala i Malika intenten, cadascun per la seva banda, complir amb la missió, localitzar i lliurar aquest capitós de l'organització fonamentalista i precipitar la caiguda de l'ISIS. Compta com a atractiu principal amb un repartiment encapçalat per Álvaro Morte, que hem vist a La Casa de Papel, i Mina El Hamani, a Élite, que uneixen forces per posar en peu un relat ple de girs i cops de timó. Segons la crítica, es queda lluny de la força de la Unidà, però es val d'alguns fitxatges que vam poder veure a la sèrie de Movistar Plus, com el de la gran Fariba Sheikhnan, en un paper molt diferent. En definitiva, és cinema d'acció, d'argument ràpid i de situacions que disparen el pulsòmetre i el termòmetre de l'espectador. Una altra de les estrenes es diu Una vida en secreto, un film que marca el retorn a la direcció de Xavi Gabizón amb un ambiciós remake en anglès de la seva aclamada pel·lícula Gaagua, del 2017, que va ser 13 vegades nominada als Premis Ofir. Mantenint l'essència de la història original, el director israelià ha traslladat el seu drama introspectiu al context cosmopolita de Nova York i el Canadà en un esforç per ressonar amb audiències occidentals.
Hola, Rachel. Estás estupenda. ¿Cuánto ha pasado? ¿20 años? Vivimos momentos magníficos.
Después de separarnos, descubrí que estaba embarazada y di a luz a Allen. Nunca te he hablado de él. Hace 2 semanas tuvo un accidente. El coche se salió y él murió.
Hola, señor Block. Le he reservado el primer vuelo desde La Guardia este martes con la vuelta el miércoles por la tarde.
Soy Mikey, el mejor amigo de Allen. Es increíble.
¿El qué?
Que sea el padre de Allen.
Sí, es verdad. Hace unos días ni sabía que tenía un hijo.
Le habría gustado conocerle.
¿Tú crees?
Seguro.
Me alegro mucho de haber venido. He conocido a su profesora, Alice.
Hola. Sí, el director Thomas me dijo que había venido a verle.
¿Y tú eres?
Era su novia. Estaba enamorado de Alice, su profesora.
¿Y usted le amaba?
Yo no podía devolverle ese amor como él quería.
Es una maldición esa mujer.
Cuando se acabó, vino hacia mí y me pidió que le besara.
¿Lo hizo?
No, no lo hice. Ustedes dos se parecen mucho. No se rinden fácilmente.
Allen hizo algo realmente grave que exigió una reacción.
Puso una denuncia contra Allen. ¿Por qué?
Me estaba torturando. Me seguía absolutamente a todas partes.
Le traicionó. Fue por su culpa. No tengo ningún otro hijo aparte de Allen. Y yo solo estoy empezando a entender algo.
Daniel és un ric solter novaiorquès que interpreta Richard Gere, que es veu obligat a avaluar les seves eleccions a la vida quan descobreix que una exxicota seva, Susan Clement, va donar llum al seu fill després de la seva separació 20 anys enrere i que el noi acaba de morir ara en un accident de cotxe. Obligat per la curiositat i la culpa, Daniel viatja al Canadà per assistir al funeral, on comença a reconstruir, a través de relats aliens, una connexió tardana però profunda amb aquest fill mort. Segons Eckhart Tellera, Richard Gere ofereix una interpretació convincent, capturant la seva evolució des d'un cínic individualista, un home que confronta les conseqüències de les eleccions passades. Malauradament, la seva caracterització de vegades sembla massa continguda, deixant l'audiència amb ganes d'un retrat més visceral del dolor. Fins i tot en els moments de més tensió per a l'espectador, el seu personatge, diuen, condueix el drama cap a una situació absurda que obliga a distanciar-nos del procés i allunyar-nos per comprendre el desenvolupament de personalitat que el director pretenia mostrar. És Una vida en secreto amb Richard Gere. Una altra de les estrenes destacades és Oddity.
¿Podrías abrirme?
¿Por qué debería?
Estás en apuros.
¿Qué?
¿Quieres abrir la puerta? Juro por mi vida que hay alguien más ahí dentro contigo.
¿Qué lo quieres?
Le quitó la vida a mi hermana. Quería saber qué le pasaba por la cabeza. Me dijiste que viniera para el aniversario de Dani.
El hecho de pensar que otro paciente puede llamar a la puerta principal...
¿Me dejarías entrar?
Por supuesto que no.
Mi hermana nunca permitiría que un hombre extraño entrara en su casa en mitad de la noche.
Me ha contado cosas muy raras, Ted.
Está claro que no está bien.
¿Te molesta quedarte aquí sola por la noche?
Solo te estoy contando lo que vi.
¿El fantasma de Dani? Mi mujer muerta no está vagando por esta casa.
¿Qué es esto?
Esto no es real.
La pel·lícula obre amb una bona seqüència. Una dona sola, en una gran casa, perduda enmig d'un bosc, rep una visita inquietant. És un estrany que vol que la deixi passar. Diu que vol ajudar-la, que ha vist algú entrar a la casa. Un any més tard coneixerem Darcy, la germana bessona d'aquesta dona, invident, amb talent de mèdium, que col·lecciona objectes rars, màgics o encantats. Darcy va a la casa de la seva germana, on aquesta va ser assassinada, i això no és un spoiler, no patiu, i porta amb ella un horrible ninot de fusta de mida real. Oddity és el segon llargmetratge de Damien McCarthy, interessant i, com el mateix títol indica, estrany. Barreja folklore irlandès de terror amb terror gòtic. Té un pressupost molt baix i zero efectes especials. Oddity parteix d'un guió senzill, portat amb força bon pols i ambientació. El resultat, diuen, és força agradable per als amants del gènere. Els simples aficionats al gore i als ensurts no li trobaran cap encant, això sí. Mantenir aquesta ambientació, aquesta tensió tot el temps, sense recórrer a clixés i amb tan sols un parell d'actors a la pantalla, és tot un exercici de destresa. Dit això, continua sent una pel·lícula de terror, gènere que no és per a tothom. I l'última estrena que hem seleccionat és El Vigilante Nocturno, dos punts, Demonios Heredados, 30 anys i un remake nord-americà després. El danès Ole Bornedal recupera dos dels tres protagonistes del seu slasher de debut, El Vigilant Nocturn. Són Nicolaj Coster-Waldau i Kim Bodnia, en una reformulació en què la por més gran ve dels traumes que arrosseguem o heretem.
¿Quieres ser mi novia, eh?
Vaya.
Es de un huevo Kinder.
¿Aún comes huevos Kinder?
Los hombres de verdad comen huevos Kinder.
¿Dónde vas a trabajar?
En tu antiguo puesto. Vigilante nocturno en el Instituto Forense. ¿No le pasó algo a un vigilante nocturno aquí hace años?
Le arrancaba la cabellera a sus víctimas y luego se las tiraba. Era un pervertido de mierda.
Fue un amigo quien mató al detective, ¿no? ¿No le disparó?
No, Barner no murió.
Quiero conocerle.
¿A
tío que intentó matar a mis padres está en San Hans. Hola, papá. Este es Barmer.
¡Que te jodan, cabrón!
Vigilante nocturno como tu padre. Es la leche. Solo nos falta el asesino.
¿Quién eres? ¿Barmer?
Entonces me hace una pregunta que a cualquier budista le encantaría oír.
¿Cuál?
¿Te han matado alguna vez?
Aquesta és l'Emma, una jove estudiant de medicina que ha acceptat el treball de vigilant nocturn al departament forense. El seu pare, Nicolás Coster-Waldau, és un home traumatitzat que sembla amagar un terrible secret des que la seva mare es va suïcidar quan l'Emma tenia només 10 anys. Ara, decidida a trobar la veritat del que va passar als seus pares, es creuarà amb un assassí en sèrie que sembla fer-la fora per un estrany motiu. Els dimonis heretats despertaran set de venjança. Segons Fotogrames, és per enganxats el negre nòrdic, el noir nòrdic, que vulguin actualitzar un dels seus clàssics. El millor de la pel·lícula, la nostàlgia, al veure junts Coster-Waldau i Botnia, i el pitjor, el protagonista que pateix per portar tot el pes de la trama. And let's face it right, who isn't less fortunate than I? La música és la protagonista d'aquests minuts finals. D'una banda, per recordar que tenim dues entrades dobles per al concert de Blaumut aquest diumenge, 6:45 de la tarda, al Centre Cívic de la Granada. Si voleu anar-hi, només heu de trucar al telèfon de Ràdio Vilafranca 938726-2626 i us endureu una d'aquestes dues entrades dobles. I parlàvem i recomanàvem Wick, una de les grans estrenes d'aquest cap de setmana, aquesta reformulació del Mac 2. Dèiem, si no acabeu cantant Popular, You're Gonna Be Popular, no serà perquè Ariana Grande no ho doni tot a la pel·lícula, doncs amb aquesta cançó acabem. You will be popular. You're gonna be popular. I'll teach you the proper ploys when you talk to boys. The ways you've learned in France. I'll show you what shoes to wear, how to fix your hair. Everything that really counts to be popular. I'll help you be popular. You'll hang with the right cohorts. You'll be good at sports. Know the slang you've got to know. So let's start, cause you've got an awfully long way to go. Don't be offended by my frank analysis. Think of it as personality dialysis. Now that I've chosen to become a palacist or an advisor, there's nobody wiser. Not when it comes to popular. I know about popular. And with an assist from me to be who you'll be instead of dreary who you were. Well, R, there's nothing that can stop you from becoming popular. Lar. La. We're gonna make you popular. When I see depressing creatures with unprepossessing features, I remind them on their own behalf to think of celebrated heads of state or specially great communicators. Did they have brains or knowledge? Don't make me laugh. They were
popular.
Right! It's all about popular. It's not about aptitude, it's the way you're viewed. So it's very true to be.
Són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia de nou. Comencem un nou flash informatiu del Penedès en xarxa. Salut crida a la vacunació a més de 200.000 persones per la grip i 179.000 per la Covid-19 al Penedès. Gairebé dos mesos després d'haver iniciat la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19, durant aquests dies Salut està enviant més de 2 milions d'SMS a totes aquelles persones que encara no s'han vacunat i que estan incloses en les recomanacions per
fer-ho. La població del Penedès, cridada a vacunar-se al llarg de tota la campanya, supera les 200.000 per la grip i les 179.000 per la Covid-19. A través de la campanya de vacunació, Salut té la voluntat de protegir i immunitzar el màxim de persones davant els virus respiratoris que augmenten la seva circulació durant la tardor i l'hivern. L'objectiu és evitar l'increment de patologies immunoprevenibles, ja que poden ser especialment greus per les persones més vulnerables. A Catalunya, la vacunació cada any evita més de 34.000 casos de malalties i les seves complicacions de salut. Torna la campanya de joguines de Creu Roja que pretén arribar a 500 infants de la comarca. La Creu Roja ha presentat la 32a edició de la campanya de joguines amb el lema Els seus drets en joc per evitar que cap nen es quedi sense joguinar aquest Nadal. La campanya va destinada a infants de la comarca d'entre 0 i 12 anys que es troben en situació de vulnerabilitat. L'objectiu d'aquest any és atendre 500 infants de la comarca de l'Alt Penedès, que equivalen a un total d'unes 300 famílies, una xifra similar a la de la campanya de l'any passat. Pel que fa al conjunt de la comarca, exceptuant Vilafranca, Santa Margarida i els Monjos, Sant Sadurní i Gelida, l'any passat es van detectar des dels serveis socials del Consell Comarcal 110 infants susceptibles d'accedir a la campanya de Creu Roja. I parlem d'activitats d'aquest diumenge a Olèrdola. Hi haurà un concert vermut i teatre a benefici de la Marató. Després de l'èxit de la desfilada solidària celebrada dissabte amb l'assistència de 400 persones al local nou de Moja, els actes solidaris que s'inscriuen dins d'Olèrdola amb la Marató continuen aquest cap de setmana amb dues activitats programades el diumenge. A la una del migdia, al Superbar del carrer Germandat de Moja, hi haurà un concert vermut amb Carlos Urbano i Juanito. I a dos quarts de set de la tarda, a la sala de Sant Pere Molanta, s'estrena la peça teatral Marina Ginestà, Fotos de memòria, de Núria Vizcarro, amb Fina Ferrer, Margaret Vilanova, Sílvia Sogas i Marc Giovanni, sota la direcció de Valeri Laguna. I acabarem explicant-vos que Cunit celebrarà el Nadal amb activitats per tota la família. Les entitats locals tornaran a tenir un paper destacat en la celebració. El proper divendres, 29 de novembre, Cunit donarà el tret de sortida a la campanya de Nadal i Reis 2024-2025 amb la tradicional festa d'encesa de les llums nadalenques que il·luminaran el municipi. El dissabte 7 de desembre es preveu un dia ple d'activitat als carrers de Cunit, tant al matí com a la tarda, amb actuacions en directe i propostes variades per tota la família. Les entitats locals tornaran a tenir un paper destacat en la celebració. Del 20 al 23 de desembre, el Casal Municipal i la Sala d'Exposicions acolliran una nova edició del Racó de les Il·lusions, un esdeveniment que promet ser una cita obligada per les famílies. El 31 de desembre, la tradicional cursa Sant Silvestre amb finalitats solidàries per ajudar els afectats per la dana. I finalment, el moment més màgic, que arribarà a la tarda del diumenge 5 de gener amb l'esperada cavalcada dels Reis d'Orient.
Penedès en xarxa.
Són 12:05. La psicòloga vilafranquina Anna Romeu, experta en acompanyament a persones altament sensibles i en educació emocional, amb qui vam parlar no fa ni dos anys, arran del seu debut literari amb Soc sensible, publica ara el seu segon llibre, Benvinguda a Adolescència. Anna Romeu, ben tornada i felicitats.
Moltes gràcies.
El coquet per l'escriptura t'ha tornat a picar?
Sí. Ha tornat, no, jo diria que no ha marxat. I seguirà, segurament. Ja amenaço amb més llibres perquè m'està agradant molt. Penso que és una manera molt fàcil i molt ràpida d'arribar a molta gent, que és una de les meves prioritats a la vida.
si tornes i a més ens dius que això seguirà, vol dir que l'experiència amb el primer llibre, ara que pots posar certa distància, ha estat positiva, t'ha agradat?
Sí, va ser fantàstica, va ser fantàstica. He rebut molts missatges, tots positius. La veritat és que no puc dir ni una sola experiència negativa relacionada amb el primer llibre. I de moment, amb aquest segon, tampoc. Tothom l'està rebent molt bé, tothom em diu que l'ajuda, que d'alguna manera s'hi veuen identificats en algun lloc o que utilitzen alguna cosa de les que dic. És fantàstic, és molt guai.
Ara estàs de bolos, que en diem, sí, presentant el llibre arreu. Què tal portes aquesta faceta?
Bé, cansa. Jo sóc altament sensible i de seguida m'estresso.
És veritat, és veritat.
I és cansada, però alhora omple molt. A mi m'omple molt parlar amb la gent. Sóc altament sensible, però també molt sociable. Llavors, m'encanta la gent, m'encanta parlar, m'encanten els punts de vista de les persones que em fan preguntes. Quan vaig a fer una presentació sempre demano un acompanyant, algú que em doni peu, perquè m'agrada molt que la conversa, no? És on omplim, és on aprenem, perquè si no jo sempre deixo anar els mateixos arguments i dic les mateixes coses. En canvi, quan algú m'estimula, em fa una pregunta per una banda o per una altra, clar, les coses són molt diferents. Llavors no hi ha dues presentacions igual.
Està bé que recordessis que ets altament sensible i que ara estàs immersa en la tournée de presentació d'un llibre, perquè algun oient que sigui pas, que es pugui i sentir identificat, vegi que es poden fer moltes coses, que sí, no passa res.
Que no passa res. Que un s'ha de conèixer, ha de saber fins on arribar, s'ha de saber dir que no, també.
Els límits.
Sí, s'ha de saber dir que no, ens hem de poder distribuir el temps. I aquest llibre espero que, com l'altre, tingui una llarga durada, una llarga vida. Així que si no són totes les entrevistes en una setmana, sinó que ho són en mig any, fantàstic, és el millor que hi ha.
Aquest segon llibre, editat per Rosa dels Vents, aborda, en paraules teves, el fascinant període de la vida anomenat adolescència. No sé si tots els pares i mares d'adolescents coincidiran amb tu.
Segurament no.
Amb aquesta frase, fascinant període de la vida.
És que està fet a propòsit.
Vols provocar?
Vull provocar, vull donar...
Em sembla que està en el pròleg, la frase,
sí,
oi?
Sí, sí,
ben aviat.
Sí. És que ja des de la portada, Sílvia, des de la portada ja és... intencionadament buscada.
Són joves de festa?
Són...
Passant-s'ho bé?
És, a mi, de l'editorial em van preguntar a l'hora de fer la portada, i jo els vaig dir directament, a mi no em doneu fotografies o pintures o dibuixos tristos, foscos, coses... O sigui, l'adolescència s'associa a negativitat, no? I jo els vaig dir, no, res d'això, I em van dir, doncs, què és l'adolescència? I els vaig dir, és un garbuix divertit. I això és la portada. És un garbuix perquè és tot,
sí, perquè enredats. Aquests joves, 5 o 6, estan entrellaçats entre
Exacte.
Ells, no? No saps on acaba un i comença l'altre.
Això és un adolescent.
Colors vius.
Divertit.
Divertit.
Divertit. És fascinant, és divertit, és emocionant, és així, l'adolescència.
És curiós perquè molts pares i mares, quan s'hi troben amb l'adolescència dels seus fills, el que volen és que s'acabi aviat.
Sí, home, i tant.
Quan parles amb algú altre és, aviam, quan s'acaba ja.
És així. I tots ho volem, Però perquè les parts negatives també són molt intenses, són dures de passar, i adolescències que són dures. Clar, la part divertida és molt divertida, però la part dura se l'emporten els pares i mares. Sobretot ens l'emportem els pares i mares perquè és a casa on tenen la confiança de deixar-se anar i de explorar totes aquestes emocions tan intenses que senten durant l'adolescència. I clar, les negatives doncs són dures de portar. Recorda molt a l'etapa infantil, als 2 anys, quan hi ha les rebequeries, tota aquella època, doncs jo els dic que és exactament el mateix, però clar, amb una persona que és més alta que tu, que té molta força i que encara és tot més intens, no? Que no pots controlar i no has de fer el mateix que als 2 anys.
I que t'argumenta, que als 2 anys no hi ha argument vàlid.
Exactament, exactament. Llavors, això costa molt, de gestionar.
El llibre podríem dir que és un manual per transitar bonament per aquesta etapa?
Sí, sobretot la segona part. Està molt clarament dividit en 3 parts, i la segona part sí que és un manual d'instruccions, no? Pautes. Anem a dir, o anem a ajudar a pares i mares i educadors també, perquè hi ha molts educadors que m'han dit, a mi m'ha servit això per l'aula, algunes estratègies que dones les faig servir a l'aula amb els meus estudiants. Doncs sí, què fer en certes situacions, com comunicar-se i com entendre'ls. M'agrada la primera perquè és com més reflexiva, és més de definició. Què és l'adolescència? Què està passant en aquella personeta? Com és que veiem canvis tan ràpids i tan dràstics
que de cop i volta no la reconeixes, no?
Això,
dius, sí. On ha anat el meu nen o la meva nena?
Ja no hi és.
No hi és.
Ja no existeix, no? Per què? Què està passant? Jo crec que és important entendre, no? I això és la primera part.
Més descriptiva.
Anem a entendre què és l'adolescència. Però només entenent no fem res. No? Llavors, la segona part és el resultat de l'entendre. Val, ara que ja he entès què li està passant al meu fill o a la meva filla, què faig? No? Doncs això, va, ara parlo amb pares, mares, educadors, parlo amb adults, de què fer sobre l'adolescència. I la tercera part és la més, diríem, la que ens costa més a tots d'escoltar, perquè són les complicacions de l'adolescència.
La més temuda,
sí.
Que no arribin
sí,
aquestes
sí,
complicacions.
Sí, sí. En la majoria dels casos no arriba, però sí que és veritat que podem tenir potser alguns moments que s'hi pot assemblar, no? Hi ha riscos, en l'adolescència hi ha molts riscos.
Juguem, doncs, amb aquestes tres parts del llibre, començant amb la primera. Acota'ns la cosa, l'adolescència. Quan comença, quan acaba, què és, en definitiva?
És un període de la vida... Inevitable.
Fas bé de dir-ho.
És inevitable. És necessari.
Sempre trobes algú que diu, jo no he tingut fill adolescent. O sí. No m'he assabentat.
Sí, evidentment. Hi ha gent per tot. Potser perquè ho ha entès bé i ho ha sabut portar bé, potser perquè no hi ha hagut cap complicació i les parts negatives doncs, s'han passat millor, i potser perquè hi ha molta repressió i no està sortint l'adolescent a casa i l'estàs arriscant a que surti a altres llocs. És que hi ha moltes possibles respostes a aquesta frase. Val? Per bé i per mal.
Quan comença?
Comença amb els canvis de la pubertat. Comença relativament aviat.
Per tant, no hi posem edat, sinó quan arribin els canvis. Amb les nenes abans?
Amb les nenes sempre és abans, com tot. Tot el desenvolupament, tant físic com mental de les nenes, és més ràpid que el dels nens. Al final, als 30 anys ja estem tots equiparats, però abans és veritat que van molt més ràpid les noies que els nois. Llavors, més amb les nenes és bastant evident quan arriba la regla, quan es produeix la primera menarquia, ja hi ha hagut els primers canvis fisiològics, no? El primer que es veu és un canvi fisiològic, amb les nenes doncs, els pits els creixen, els malucs, les caderes es fan més amples, ve la regla, hi ha una sèrie de canvis i això, tranquil·lament, als 10 o 11 anys, es pot començar a produir ja.
Clar, perquè vivim en una societat on la menarquia, en un parell de dècades, s'ha avançat moltíssim.
S'ha avançat, sí.
Per tant,
sí.
Són canalla menys madura emocionalment per entomar aquests canvis que fa dues generacions?
No són menys madurs emocionalment.
Va paral·lel.
Perquè el que està passant en el cos també passa en el cervell. Val? Llavors, a la seva manera, el funcionament del cervell del nen canvia totalment durant l'adolescència a partir de la pubertat. Ara ens han facilitat molt la vida els productors de Inside Out, del revés, perquè ho han explicat tan fantàstic. Jo recomano veure aquestes dues pel·lícules,
la primera i la segona. Sí. La segona, la nena ja és adolescent, no?
La segona és el despertar de l'adolescència, no? I la primera és, veus molt bé com funcionen les emocions bàsiques, que són les que tenen els nens primordialment. A l'adolescència s'amplia el món emocional, surten emocions més complexes, i llavors, clar, tot vola pels aires, és que m'encanta aquella pel·lícula, el moment en què premen el botó d'adolescència i tot explota, és això. Això és l'adolescència, no? És un canvi inevitable. Molt ràpid, es produeix en un període curt de temps, en què el nen transita cap a l'edat adulta. Val? Però no és un canvi d'un dia per l'altre, sinó que és gradual. Llavors hi ha canvis físics, que és els que són més evidents. Amb els nens també són molt evidents, no? De sobte s'estiren, els hi surt molt de pèl a tot el cos, els testicles pugen, no? Hi ha tota una sèrie de canvis fisiològics. La veu dels nens, de sobte no saps qui és aquell home que et parla. Tot això va acompanyat de canvis mentals, no? Tot l'univers infantil de sobte desapareix. El neocòrtex s'està formant, val? El neocòrtex és l'última part del cervell en formar-se i és la part més humana, més avançada que tenim, no? És el que ens diferencia de la resta d'animals. I és l'última part i realment no s'acaba de formar del tot fins als 18-19 anys.
De veritat?
De veritat, de veritat.
Ostres, no ho sabia. Sí, interessant.
Sí. Clar, llavors... D'aquí venen molts conflictes. Això. Aquesta cara que acabes de posar tu ara la veig en molts pares i mares. No? Per què no ho entén? Perquè no pot. I clar, jo simplement contesto, és que no pot. és que la part del cervell on planifiquem, on avaluem riscos, on prenem decisions, la part lògica del cervell encara no està acabada de formar. Això explica per què moltes vegades fan coses tan estranyes i sembla que no vegin el perill enlloc. No el veuen. No és que ho sembli, és que no el veuen. Val? No són capaços d'avaluar això. Llavors, clar, tot això passa si de sobte ells tenen una amplitud de pensament, poden fer més coses, tenen més autonomia física perquè són més grans, perquè fan coses més difícils, perquè comencen a anar sols pel món, però la part del cervell que els ha de protegir no està acabada de formar. Per això ens necessiten els adults. O sigui, el resultat d'aquest llibre, aquest llibre és el resultat d'aquesta reflexió. O sigui, ells cada vegada són més autònoms, cada vegada fan més coses d'adults i surten al món i s'exposen més i estan més en perill, però no estan preparats encara. Per tant, ens necessiten.
Però no ens volen.
Sí que ens volen. Una altra cosa és que facin veure que no, i tant, si ens volen, i tant. Ens volen, ens necessiten, i si ho fem bé, ens accepten. Però és que hi ha molts pares i mares que no entenen, que els hi costa molt. Jo per això parlo del llibre de funcionaments de màxims i mínims. Val? En el,
Què vols dir amb això?
Funcionament de màxims és el que fem amb els nens petits. Val? O sigui, quan tu tens un nen petit, t'has d'ocupar absolutament de tot. Has de decidir a quina hora es lleva, a quina hora se'n va a dormir, a quina escola va, quins deures fa, quins amics té, què es posa de roba... Ho decidim tot. Això és un funcionament de màxims. És necessari perquè el nen no és capaç de fer-ho, de prendre aquestes decisions per ell mateix i, per tant, ens necessita. No? L'ésser humà és dels animalets més dependents durant més temps fins a l'edat adulta. Val? Quan arribem a l'adolescència, clar, hem de fer un gir radical d'aproximar-nos als nostres fills. I hem de passar a mínims. Què vol dir això? Que ja no ho hem de decidir tot per ells, simplement hem de decidir fins a on poden arribar.
Els límits.
Els límits. Val? Ja no hem de decidir a quina hora es lleven i a quina hora se'n van a dormir. Quants conflictes hi ha a casa? Va, vés a dormir. No. Vés a dormir l'hora que vulguis. Potser has d'aprendre que si dorms poc, l'endemà vas molt cansat, ja ho aprendràs. Val? Ja, això espanta, eh, molts pares i mares. Això sí, mínims. No aniràs a l'habitació sense dormir amb el mòbil. Perquè això sé, com a adult, que és un perill per tu. Per tant, el meu límit és, pots anar a dormir l'hora que tu vulguis. Jo t'aconsello aquesta, perquè t'has de llevar a l'hora. Per tant, crec que has de dormir aquestes mínim de 8 hores, hauries d'anar a dormir aquesta hora. Tu decideixes a quina hora hi vas. Però a l'habitació no entra cap pantalla. Oh, doncs què faré? El que vulguis. Llegeix, pensa, no sé. Fes el que vulguis.
Dorm.
Sí, aquest és un funcionament a mínim. Uh-huh. Val? O sigui, jo decideixo on és la línia vermella que no creuarem. En la meva opinió, una línia vermella per anar a dormir, que és una situació de conflicte,
sí.
Que a més és fisiològica també, eh? Té una explicació fisiològica. Però no crec que hi hagi d'haver pantalles a la nit perquè sé que dificulten, que fomenten l'insomni, que dificulten la relaxació per dormir. Per tant, ni tu ni jo no tindrem pantalles a l'habitació. A la nit les pantalles estan totes guardadetes, si pot ser sota clau.
Nosaltres prediquem amb l'exemple?
No.
No cal.
No ho fem. Hauríem de.
Hauríem de fer-ho.
Sí. Hauríem de fer-ho. I si no ho fem, intentem justificar-ho el màxim possible, perquè és cert, si han d'arribar al mateix lloc que nosaltres, han de ser adults, doncs perquè tu sí i jo no. No li pots dir a algú no fumi si tu estàs fumant. No
per això pots... et deia si toca predicar amb l'exemple.
Toca predicar amb l'exemple. Els fills sempre ens fan millors persones. És així.
En aquesta segona part, la del manual, entre cometes, on hi ha aquestes pautes per acompanyar-los, hi ha una part bàsica, que és la comunicació. Uh-huh. Aquesta comunicació que es complica en aquesta etapa tan, tan fascinant que dèiem, no? Com ho hem d'entomar?
Doncs igual que la resta de coses, no? Quan li parles a un nen, si t'hi fixes, fa servir un cert vocabulari, evita certes paraules, no expliques ni justifiques tant, no? Un nen petit és, posa't aquesta roba, o anem a tal escola, i a vegades et pregunten per què, però és perquè sí, carinyo, perquè jo sé que és el mateix, el millor per tu. Ja està, no? Amb un adolescent això ja no val. Per què? Perquè et demana més, perquè ell també necessita entendre, i perquè necessita ser partícip de les teves decisions. i necessita que tu validis les seves. Val? O sigui, les necessitats dels adolescents són molt diferents de les dels nens. Val? Llavors, la comunicació ja ha de ser diferent. I tornem a màxims i mínims. Tu no pots decidir qui són els amics del teu adolescent. Sí que pots opinar, però a diferència de quan era petit, no pots decidir qui són els seus amics, perquè ell ha d'explorar i s'ha d'equivocar. Que això costa molt amb els pares d'adolescents, deixar que s'equivoquin. Deixa que s'equivoquin i estigues allà al costat per quan se n'adoni i perquè llavors és quan et necessita.
Dius que pots opinar, però també en compte quines paraules utilitzes.
Home, i tant. Opinar no és criticar, opinar no és menysprear, opinar no és prohibir, opinar... Opinar és dir, home, a mi em sembla això, a tu què et sembla? O sigui, hem d'entrar molt més en diàleg, més d'igual a igual, també per estimular. Ells estan creixent i s'han de convertir en adults. Si tu vols que siguin adults, que tinguin un pensament crític, que tinguin una opinió pròpia, això s'ha de fer des del minut zero a casa. No? Per tant, no imposem, sinó que preguntem, debatim, acceptem, fins i tot quan no m'agrada, expressem, no m'agrada, però et respecto. Si fem tot això, rebrem tot això, segurament.
Hi ha un error en el que hi caiem tots els pares i mares d'adolescents de quatre potes, tot i que ho sabem, i és en comparar la seva adolescència, en comparar-los sí. amb la nostra. Tu toques el llibre, sembla que sigui inevitable, no? Perquè saps que és de manual, no ho has de fer, això. No té res a veure la seva societat amb la nostra. El canvi ha sigut brutal. Però ho fem.
Ho fem, ho fem. És inevitable. A veure quin és el nostre únic referent. És la nostra pròpia adolescència. És un mal pel que hem passat tots. Llavors, més o menys qui té memòria. El que passa és que amb aquestes comparacions jo dic que les hem d'evitar perquè quan nosaltres com a adults mirem enrere, tendim a idealitzar. Sempre el passat va ser millor que el present. Llavors, el que realment recordem no és la veritat, no és la realitat. Si fem un exercici de sinceritat, ho vam passar malament, més o menys, a l'adolescència. No anem a vendre el que no és cert. Això per començar. Si has de recordar la teva adolescència per dir-li, ostres, jo també me'n recordo d'això, no? Un exemple, al meu fill no li agrada gaire que parli d'ell, però jo no ho puc evitar tampoc, ja ho té assumit. Ara té 16 anys. Fa un parell d'anys sí que un dia anàvem pel carrer i vaig veure que tenia com vergonya d'anar al meu costat pel carrer. Ho vaig notar.
Tots hi hem passat per aquí. Sí, sí.
Fa mal. Per què ho hem de negar? Això fa mal.
I tant, i tant.
Fa molt de mal. Però vaig recordar com jo també havia sentit el mateix. Ara vaig contentíssima pel carrer amb la meva mare i m'hi agafo i el que convingui. Però havia passat aquest moment. Jo també havia sentit aquesta vergonya d'anar pel carrer amb la meva mare. I li vaig dir que t'està passant això, oi? És que jo me'n recordo quan també em passava amb la meva mare. No passa res, carinyo. Vols que vagi una mica més endavant?
O per l'altre carrer?
Llavors els hi permets dir, no passa res. I estan treballant en aquest exemple tan tonto, s'està treballant la gestió de la vergonya, la identificació de l'emoció i l'expressió, no? El permetre això, és normal. Ara, esclar, si jo hagués dit, ja està bé, que sóc ta mare, que l'hagués censurat, aquesta emoció hauria crescut i hauria estat un conflicte entre nosaltres.
La tercera part del llibre és on abordes les conductes de risc, tu en dius quan l'adolescència es complica.
Sí.
Trastorns alimentaris que estan a l'ordre del dia, depressió, ansietat, trastorns sí. de conducta...
Sí. Sí, realment, ahir estava fent una presentació també sobre l'adolescència i vaig fer una reflexió que la vaig fer per primera vegada en veu alta i m'agradaria repetir-la.
I tant.
Que és que els números són molt alts. O sigui, tenim uns índexs de depressió, aquí parlo de números, parlo d'estadístiques, d'estudis que s'han fet, són uns números molt alts. No? Tenim adolescents amb índex de depressió, d'ansietat, amb ideació suïcida, amb trastorns alimentaris, molt, molt escandalosos. No? La meva reflexió va ser, no sé si és que realment ens hem complicat molt la vida i això està afectant els nostres adolescents. Tenim una societat cada vegada que ens pressiona més, que ens demana més, les xarxes socials, hi ha molta exigència a nivell d'estudis. O sigui, és una societat molt, molt, molt exigent i els adolescents són molt tendres, com he dit, encara no està acabat de fer, no, el seu cervell. No sé si això és producte d'aquesta cada vegada societat més pressionadora o si sempre hi ha estat perquè forma part de l'adolescència i no ens hi havíem fixat, perquè és cert que generacions anteriors era estàs a l'edat del pavo, tot són tonteries, deixa't estar d'històries, i no ens feien ni cas moltes vegades. No? O sigui, era com minimitzar molts problemes. Clar, no tenim estudis. Estava tan minimitzat que ni els estudiàvem, els adolescents. Llavors, els números que tenim ara no sé si representen el resultat de la societat actual o és el que estem descobrint, el que ha estat sempre l'adolescència mal atesa. I és cert que hi ha molts adults que han passat adolescències molt complicades i que se n'han sortit per sort. No? Tota l'època de la movida, als anys 80, per exemple, no anem tan lluny, a la movida. No és molt lluny per mi. Hi havia una generació d'adolescents que ho estaven passant molt malament, amb trastorns d'addiccions impressionants i un número de morts.
I quants es van quedar pel camí?
I, llavors, clar, no s'estudiava allò. Probablement, és la meva opinió, probablement sempre hi ha estat, perquè hi ha certs problemes associats a l'adolescència que són un factor de risc, es pot complicar i es pot portar a l'edat adulta, fins i tot amb resultat de mort. I fins ara ens n'hem sortit per sort, els que se'n sortien tenien sort. Un bon entorn, un bon cervell que acabava de construir-se del tot i els treia del conflicte o del problema. Crec que va per aquí, cada vegada n'estic una mica més convençuda.
Aquesta conversa amb l'Anna Romeu està només un tastet de tot el que trobareu al seu segon llibre, Benvinguda a Adolescència, publicat per Rosa dels Vents. Us el recomanem moltíssim, de veritat. Anna, moltes gràcies i sort amb aquesta etapa d'escriptora.
Moltes gràcies a tu.
Fins al proper llibre.
Fins al proper llibre, així m'agrada.
Marxem, posem aquí el punt final a la setmana, aquestes 3 hores de ràdio d'avui divendres. Que sigueu feliços, tingueu un bon cap de setmana i dilluns ens retrobem aquí al Penedès en Xarxa.